Estos dies s'està celebrant, de fet, ho porten celebrant des de l'any passat, els 50 anys d'ecologisme valencià. Una efemèride que els propis promotors ja deixen clar que no té una data exacta de naixement, però que per circumstàncies la posen aproximadament l'any 1975, ja que expliquen que abans no hi havia antecedents com a grups ecologistes en el sentit que actualment tenen, sinó que hi havia moviments socials, entitats ciutadanes que sí que lluitaven per el que avui podríem assimilar a allò que fan els grups ecologistes. I justament dins dels actes que van començar l'any passat per a celebrar aquesta efemèride, enguany continuen i Pego serà protagonista d'una de les activitats d'aniversari este dissabte i s'agafen de la mà de Pego Viu, ja sabeu, l'associació de defensa del territori que va néixer ara fa, encara no fa 11 anys, però que està a punt de fer 11 anys i ha celebrat el seu desè aniversari perquè es va constituir en 2016, però va néixer a partir de maig de l'incendi de maig de 2015 a les muntanyes del Terme. Tenim amb nosaltres el seu president, Néstor Portes, per a que ens expliqui com s'ha presentat aquesta activitat de celebració dels 50 anys de l'ecologisme valencià, en la que suposa que no vau dubtar en dir que sí.
Sí, hola, què tal, Sara? Pues, per supost, va ser un poquet coincidència arran d'una entrevista que es va fer a un programa de ràdio de Pego París i Londres, d'esta emissora, que el professor de Geografia de la Universitat de València, Artemi Cerdà, ens va conèixer, va tindre referència de nosaltres i ell, com bé has dit, porta des de l'any passat fent una sèrie d'actes i excursions al llarg de tota la nostra geografia per ensenyar als seus alumnes i companys de la universitat, sobretot, pues tota la bellesa del nostre territori, no? en la seua, de nord a sud, i es va posar en contacte amb mi, em va cridar per telèfon, jo no el conec personalment, però bueno, vam estar xerrant, hem estat xerrant diversos dies i bueno, ens ha explicat això, que vol donar a conèixer pues, tot el nostre territori, i de fet també em va contar que també feia una sèrie de xides, d'excursions a nivell internacional, però lo important és que les persones, que la gent conega el nostre territori, conega allò pròxim, perquè si ho coneixes ho estimes, i això és el principi de l'ecologisme, conèixer el nostre territori per a poder estimar-lo.
Tu seràs la persona que introduirà el territori, el descobrirà. En aquest cas, el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, amb els seus llocs més emblemàtics, suposa que introduiràs també les problemàtiques que puga tindre i les riqueses. Què destacaries de la Marjal de Pego-Oliva, que en són moltes les vessants que té, no? Però en què et quedaries?
Pues jo em quedaria en el dinamisme que té la Marjal. La Marjal és un ecosistema molt viu perquè estem en un sistema que té molta aigua, és a dir, que és un recurs que normalment falta en el nostre territori, és el, no diguem, és un recurs escàs, i en la Marjal hi ha en abundància. Al no faltar aquest recurs limitant en altres ecosistemes, allò és una explosió de vida constant, sobretot a l'estiu, quan la calor acompanya, que en altres llocs pues, sol adormir-se, diguem, no? De tota la flora i els animals, a la Marjal és quan explota, diguem, tot el, no? Tota la seva vitalitat. Jo destacaria això, que és un ecosistema molt vital, molt dinàmic, i diria que és el més semblant a un ecosistema ja tropical o equatorial, com les selves, no arribem a tant, no? Però és un ecosistema que està ple de vida.
És cert, estic escoltant-te i penso, que l'estiu cada vegada és més llarg, per davant i per darrere, no? I no sé si ja comença a notar-se algun canvi dins d'aquest ecosistema tan divers i alhora tan fràgil, no?, que conviu a la Marjal.
Pues segurament sí, segurament el que has dit tu, a l'allargar-se el període, no?, d'estiuenc, tot això influeix molt en el que és el cicle vital de les plantes, inclús en el dels animals, la posta, l'emparellament. Sabeu que les plantes han avançat, no?, la seva florida, també els fruits. Alguns d'aquests canvis d'augment de temperatura suposaran pues, un desavantatge per a alguns animals i altres serà un avantatge, això és com tot. Hi haurà espècies que es veuran afavorides i altres que no. Nosaltres ara a l'estiu, al juny, normalment tots els anys venen uns estudiants de Wageningen, que és d'allà dels Països Baixos, és una universitat també molt important en agricultura, i enguany faran un estudi de com els canvis climàtics, perquè comencen a tindre ja moltes dades de canvi climàtic, ja comencen, el clima sabeu que és a llarg termini, i aleshores a voltes ix un any, no, fred i el diuen, no, això és el canvi, no hi havia canvi climàtic, no, això és una cosa que va a llarg termini, i ara ja comencen a tindre dades de més de 10, més de 20 anys de canvis que hi ha hagut, d'augment de temperatura sobretot, i vindran aquests estudiants a veure com aquests canvis que ja es veu la tendència, com repercutiran en els diferents cultius que hi ha a la Marjal, com l'arròs, com els tarongers i altres cultius de secà, perquè hi ha uns certs models que ja indiquen fins a quina temperatura arribarem, quants dies de temperatura màxima tindrem, ja ho comencen a tindre més o menys modelitzat a escala local, i per tant ja podem saber com influirà en les plantes, en la vida silvestre i en l'agricultura. I estarà molt bé veure aquest estudi perquè ja comencen els científics a tindre clar fins a quina temperatura arribarem, els estius, lo llarg que seran, sí. I crec que no anticipen res bo. Per al qui no li agrada l'estiu, el que li agrada l'estiu, pues, i pot fer vacances durant sis mesos, pues sí. Ho tindrà bé. Però els demés crec que patirem un poquet.
Sí, és complicat, no? Perquè veus que la temperatura cada vegada és com més elevada i els cossos pues, tampoc és que, bueno, reaccionen, uns reaccionen millor que altres, no? Però no és el més, podríem dir, adequat, no? Tampoc per a, pues, això, la supervivència corporal en general.
Per a la salut.
Per a la salut. M'ha vingut al cap que vosaltres heu treballat en detectar on estan, per exemple, les tortugues, que són forànies, però que pues, això, tenen una capacitat d'adaptació molt més ràpida o efectiva dins del territori. És cert que des de fa un temps fins ara, un temps enrere ara, hem vist com els flamencs visiten la Marjal més a sovint, i això també repercuteix, no?, en l'ecosistema original. No sé si per a vosaltres també és més difícil quan feu este tipus d'activitats de parar o d'intentar millorar la salut de la Marjal, si també veieu que doncs, estos canvis estan també presents, no? I que això afavoreix que hi hagi més presència d'animals no autòctons i alhora que vosaltres pugueu arribar a tot el que voleu, als vostres objectius.
És molt complicat. El canvi climàtic és una cosa que està ahí ja i que ja ningú... bueno, mitigar s'ha d'intentar mitigar, però el que ara es tendeix és a adaptar-te. Està tan damunt ja que ja no el queda altre remei, ja no el pots parar i és adaptar-te. Les espècies pues forasteres, foranes, no, han vingut per a quedar-se també. Per desgràcia, tant la tortuga de Florida, saps, com altres animals que han entrat les algues, no? Diguem, que han colonitzat tots els rius, totes aquestes espècies, el carranc, no? Blau, també, totes aquestes espècies són tropicals, saps? Són, bueno, americanes i concretament del Golf de Mèxic, i bueno, i han anat colonitzant la marjal perquè, una, perquè l'han introduït el comerç que tenim amb, no, diguem, amb estos països, i l'altra que han trobat això, han trobat un clima quasi tropical, que de fred pràcticament no en tenim. Ara el mes de febrer havia d'haver sigut fred i no ha sigut ventós, però fred no. I clar, això permetís que aquestes espècies, pues, prosperen. Prosperen inclús més que les autòctones. I pues, de fet, en el cas de la tortuga, la tortuga autòctona apenes hem pogut detectar individus a la marjal. N'hem detectat alguns més cap al lo que és el Marell, cap a l'Ivanova, tot allò, encara en queden unes quantes, però cap a la marjal, diguem, la tortuga americana, no? Hi ha diferents espècies, pues ja ha colonitzat tota la marjal. I el dic, és molt difícil, si no impossible, a no ser que pues, entrara també alguna malaltia, per exemple, algun fong o bacteri que atacara aquesta espècie, una malaltia, és molt difícil exterminar-la mitjançant captura, no? Perquè, ja el dic, és abundantíssima la tortuga americana avui en dia. I per desgràcia, la nostra... No. Hi ha molts poques individus. Això, juntament amb la contaminació de l'aigua i tot això, pues, fa que la nostra, que és un poc més sensible, pues, vaja, les seves poblacions es van reduint i el canvi climàtic va afavorint a l'americana, pues, la veritat és que és una batalla molt difícil de guanyar.
Hem començat la conversa parlant dels 50 anys de l'ecologisme valencià. Vosaltres fa molt menys que heu nascut, però és veritat que des que heu nascut hem tingut dos incendis greus que des d'aleshores mimeu a la muntanya dins de les possibilitats que teniu. No sé, davant estos canvis, no? que són imparables i que estan ahí, no sé com vos plantegeu les accions de Pegoviu en un futur mitjà, ja no dic pròxim, no? En un futur mitjà.
Sí, la veritat és que les persones, no? Pues, encara que ho sabem, no? Ens costa entendre-ho o donar-ho com a cert, perquè al final dius, ostres, és possible que tinguem estius de 6 mesos en els quals 3 mesos siguin en temperatures de més de 40 graus? Ho sabem, ara ho sabem ja, però ens costa creure perquè no volem creure molt. Com t'adaptes a això? No ho sabem, la veritat. No sabem si amb les tècniques tradicionals que hem tingut fins ara podrem adaptar-nos, o haurem d'anar cap a un canvi de vegetació, per exemple, que ja s'està parlant, és a dir, ja vegetació que coneixíem a la muntanya canviarà, i normalment els ecòlegs i els forestals diuen que canvia a cop d'incendi, és a dir, l'incendi aniquila tota la vegetació i ja no es pot instaurar la vegetació que ja no està adaptada, sinó que entra la nova vegetació. Pues, imagina't cactus, no sé. Saps? Per exemple, imagina't, saps? Que la vegetació va canviant. No ho veurem perquè és a llarg termini, però sí que alguns ecòlegs estan parlant d'un canvi d'espècies, és a dir, això implica el no repoblar amb les espècies actuals perquè en el futur no aguantaran, tant en forestal com en agrícola. Ja estem veient, no?, en algunes espècies, no?, d'arbres com l'aguacate, saps? I estem veient aquest canvi, pues això en el medi natural també està passant i passarà. I la veritat és que no sabem com adaptar-nos perquè és algo que no coneixem. Com anem a plantar cactus? Comprens? És molt difícil si encara tenim, no? Encara tenim...
No, clar, i que també és veritat que els cactus en certa manera tampoc donen l'ombra que donen les carrasques, per exemple.
Però és que possiblement no tindrem arbres.
Sí, bueno, anem a una visió més de desert.
Clar, imagina't, si coneixeu el sud d'Alacant, val? Tota aquella zona àrida, no? De lo que és el sud d'Alacant i de Múrcia, Cartagena, que és el lloc on menys plou, pues imagina't que aquest ecosistema, que ha estat ahí uns quants segles, imagina't que ara puja 200 quilòmetres cap al nord. I ja estem. Ja ens engloba completament. Pot ser que ens salvem o tenim l'esperança de que ens salvem perquè estem en una zona més plujosa, en muntanyes i tot això, però ens quedarà molt a prop, molt més a prop. O possiblement les muntanyes més altes es salven un poc, però el que és la plana de Gandia i tot això siga un clima i, per tant, un paisatge molt paregut al que tenim al sud d'Alacant, que el coneixem tots, sabem com és. No està tan lluny, tampoc és tan... Saps?
Sí, sí.
I, pues això, estem mirant com s'estan fent les coses allí, perquè tenim també allí al sud d'Alacant també hi ha associacions ecologistes, tenim molt de contacte, i també fan reforestació, saps? Encara que sembla, dius, ostres, però si no pot viure res, pues no és veritat. La gent, saps, i la natura s'adapta a tot.
Bueno, clar, estan les palmeres, estic pensant en els oasis, no?, del Sàhara o dels deserts, que, bueno, pues de tant en tant hi ha fonts d'aigua natural i al voltant d'això pues es creen aquests petits paisatges, no?, tan, tan característics i que sí que donen ombra.
Correcte, sí. Tindríem, per exemple, la Marjal, seria un oasis rodejat d'un terme totalment sec i pelat. Això és el que està dient molt el canvi climàtic, és el que ve. Si ho podrem parar o ens podrem adaptar, saps? O hi haurà xicotets diferències locals, no? Que on llocs, no ho sabem. Però això és el canvi i cal pues, treballar també. El que passa és això, que hi ha gent que està molt més preparada, té molta més experiència, que són els del sud d'Alacant, que ara pues resulta que estaran ells millor adaptats que nosaltres perquè l'escassetat d'aigua nosaltres n'hem tingut, però no a aquest nivell que tenen ells. Però sí, sí que poden, sí que es pot plantar espècies autòctones, sí que n'hi ha, però segurament no seran d'espècie arbores ni veurem boscos en el futur. És difícil d'assimilar,
sí.
És difícil d'assimilar, per això encara no ho hem assimilat del tot. Però els científics estan dient molt això i al final estem veient que pot ser que tinguin raó.
No, i a més que va molt més ràpid del que inicialment es pensava i per tant pot ser nosaltres no ho veiem però les generacions futures sí que s'hagin d'enfrontar a aquesta problemàtica, no? Parlant sobre aquesta qüestió, anant un poc més enrere, però en el present, vau haver de cancel·lar o d'ajornar el que és la jornada del Dia de l'Arbre. No sé si ja teniu data, si l'heu feta i no mos hem enterat, o com està la cosa?
No, la vam dir que suspendre pel vent, per l'alerta del vent, i després pues, ja saps, ha vingut el febrer, que a Pego és molt difícil situar una data, no?, per fer res, perquè quan no és una cosa, és una altra. I ara la veritat és que ja ens endinsem en una data que comença a ser tard per plantar arbres, però el problema és que la muntanya està molt seca, perquè el febrer ha sigut molt sec. Així com el Nadal va ser molt humit i el principi de gener, el final de gener i tot febrer ha sigut molt ventós i ho ha secat tot. La muntanya no està per a plantar, val? També t'has d'adaptar a les condicions que tens, perquè, clar, per a què volem plantar si les plantes no van a prosperar? També és una tonteria. I ho hem posposat esperant, no?, a expenses del temps. La setmana que ve donen pluges. Possiblement, si tenim un lloc entre les falles i Setmana Santa, possiblement pues fem una eixida i sí que almenys, si no podem plantar, almenys pues sí que veure les plantes que hem estat plantant durant tot l'hivern, perquè tenim uns treballadors que han estat plantant a les muntanyes tot l'hivern, i això sí que podem anar a visitar com va, regar-ho, cadascú conèixer i explicar els terrenys de municipals que hem repoblat, que com enguany ha sigut un bon any, la veritat, després del 2023 i 2024, que van ser molt secs, enguany ha sigut un bon any i la veritat és que les plantes ja comencen a veure's guapetes.
Un estiró ahí com toca. Sí. Néstor, tornant al principi, no sé si saps si vindrà molta gent, si el grup serà nombrós o no este dissabte en eixa activitat de celebració del 50 aniversari de l'ecologisme valencià.
Sí, en principi Artemi Cerdà, que és l'organitzador, m'ha comentat que clar, com ells venen des de València en autobús, pues ja s'han inscrit i han reservat dinar, si pego, per dinar, i ja són 40 persones. Hi havia farà un parell de dies que em va dir que eren 40 ja. Suposo que seran ara un poc més, però això, un autobús... i més la gent de Sipego que es pot apuntar perquè no cal anar en autobús ni res. En principi volíem fer la ruta de lo que és la Muntanyeta Verda i anar cap a la Font Salà, però com hi ha una batuda el dissabte, la farem al revés. Els caçadors faran una batuda pel matí a la Muntanyeta Verda i nosaltres començarem a la Font Salà, a l'Ullal del Burro, a les 10 del matí. Allí arribarà l'autobús de València, els de Pego que vulguin anar estan tots convidats, poden vindre, i des d'allí la Font Salà anirem pel costat del riu Bullent cap amunt, i quan els caçadors ens donen permís, val, que ja vaig acabat la batuda, creuarem el Salinar i arribarem a la Muntanyeta Verda i acabarem l'excursió. Estic segur que entre tots i totes pues contarem moltes anècdotes de la Marjal, bones i ruïns, perquè la història és així, però pues volem ensenyar més que res esta joia que tenim del terme de Pego a totes les persones que venen de fora i, per supost, pues la gent de Pego que vulga comentar, saps, i parlar amb totes les persones que venen de fora, pues estan convidades, i la història és la que és i la Marjal és la que és, la veuran, la coneixeran, preguntaran, i amb això es quedaran amb esta idea de Pego, que esperem que siga un bon record.
Doncs confiem que sí, de segur que sí. Jo crec que hem parlat un poc de tot, diagnòstic de futur, de present, i de segur que tenim més ocasions de parlar-ne, perquè hi ha molt de temps per davant. Néstor Portes, president de Pego Viu, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Sara.